Concentrat. Amb Jordi Beltran.
Bon dia. Sí, molt bon dia. Què tal, com esteu, els que ja esteu desperts? Ja sé que no és dia, és dia festiu, i per tant no és habitual estar despert a aquesta hora, la gent tendeix a allargar més en dies festius. Però bé, avui hi haurà món a RAC1, sí, però com és festiu, serà a partir de les 8, amb Jofre Llombart, i nosaltres fins a les 8 el que farem serà recordar diferents continguts de programes d'aquest estiu, concretament del Noi Som per Festes. Avui, per cert, felicitats a totes les pilars, pilarins, pilarins, tots, No sé si hi ha algun piló que us celebri també avui, però hi ha part, naturalment. Avui també és el dia de la cabra, el dia de la hispanidad, desfilada a Madrid i tot això. Jo continuo insistint que em sembla que va haver-hi un temps que no celebràvem la festa de la hispanidad l'1 d'octubre, però bé, si és festa i permet que algú passi un cap de setmana, o alguns passin un cap de setmana esplèndid de 3 o 4 dies, doncs millor per tothom. Nosaltres, com deia, recordarem i començarem recordant un episodi d'aquest estiu amb Quim Monzó, en el que ens plantejàvem si calia que quan vas al metge t'hagis d'esperar. Hagis d'estar allà esperant, és a dir, et convoquen a una hora i tu t'estàs esperant allà i de vegades estàs allà esperant i veus que arriba al mitjà. Doncs vam parlar de tot això. Però també vam parlar d'altres temes, com per exemple de què implica ser famós. Vam voler saber quins són els inconvenients i avantatges que té. Avui dia molts es plantegen, hosti, jo doncs, si surt un programa de tele, tal, qual, soc famós. Tots són avantatges i inconvenients. Què és el que porta una persona a voler ser famós? Si alguns diran, hosti, això, que està al matí. Però és interessant la conversa que vam mantenir amb una persona que controla molt sobre el tema i doncs va fer les explicacions necessàries per dir, ah, potser sí que té raó. Bé, tot això serà en aquest principi de reconcentrat especial dia festiu, fins a les 7. Després tornarem amb més continguts recuperats d'aquest estiu i tindrem Sergi Pàmies, entre d'altres coses, per tal de que abans de les 8 tingueu allò, un somriure o una indignació, no ho sé, perquè en Pàmies això també va com va, fins que arribi el món a RAC1 a les 8.
Reconcentrat amb Jordi Beltran.
Cal? Sí?
No, sí.
No?
Monzó.
Vols dir que cal?
Bona nit, Monzó, què tal? Com estàs?
Fatal.
Bueno, fatal. Sí. L'expressió seria com a dir que anéssim al metge?
Bueno...
No. És una bona manera d'entrar al metge, eh? Què tal? Com està? Fatal.
Home, és que si no estàs fatal, gairebé que no hi vas. Tot i que vaig dir, escolta, fa temps que no em vés a veure, hauríem de fer alguna revisió...
L'important és prevenir, diuen sempre.
Sí.
Clar, si estàs fatal ja la cosa és més difícil, no?
Sí, però també, clar, el que per un és estar fatal, per un altre és, ah, sí, bé.
Sí.
Hi ha gent molt optimista per la vida.
Hi ha una cosa que s'ha perdut abans, la gent gran deien, si no fos pel si no fos, dius... Va, tinc aquell si no fos i tal.
Però tenien raó, eh? Diuen abans i ara, bueno, jo no ho dic encara, però que dius, hosti, realment això ja no funciona, ja tot fa mal, tot tal, sí, ai, tot...
Això és perquè no fem exercici.
Sí, això també és veritat. Però una altra de les coses que diuen els metges és que has de fer exercici. Sí. Jo vinc al metge, no vinc aquí a fitxar per un gimnàs. No, va, vaig anar a un gimnàs. Esportiu Rocafort.
No. Esportiu Rocafort, home. Que... Mític.
Mític?
Mític. El carrer Rocafort.
Sí, sí. Home, hauria estat molt bé que fos una altra carrera, ara. Però tu ho coneixes o no?
Jo hi he passat per davant, però no hi he entrat mai, home. En aquella zona hi havia molta gent que hi anava.
Sí, molta.
I gent, temporada allà.
I gent fins i tot que venia de lluny i anava allà. No sé per què, perquè n'hi ha molts.
Perquè era mític.
Ah, mític.
Deuria ser mític.
Doncs jo vaig anar, em vaig fer el carnet, vaig anar 3 o 4 vegades... I a partir d'aquest moment vaig continuar pagant el carnet fins que va passar un any. Estic pagant un carnet, si no hi vaig.
Ara no, és més fàcil. Fas running, que en diuen.
Sí, bueno, però running ja feien aleshores. Running vol dir fotre't a la cinta i caminar.
Sí, no, pel carrer, ara ja pel carrer.
Corre.
Ara amb les voreres aquestes amples de la Diagonal, hi ha gent que va tota la corrent. L'altre dia vaig veure una noia corrent que corria. Com amb auriculars, allò que tot
el que corren porta. Home, clar, auriculars no ja pots córrer.
No pots córrer. I aleshores anava corrent, però amb les mans a dalt, a l'alçada de les orelles, així. I anava corrent i vaig dir, hosti, quin sentit té córrer, fer exercici amb les mans tota l'estona a dalt. Saps? Allò com si estigués ballant una sardana, gairebé.
Igual li van dir que havia de muscular la zona dels bíceps, sí. I llavors que si corria amb això...
Li van dir que els pits es mantenien més durs si anava així.
Clar.
No ho sé. Però, bé, ara, si ens escolta...
Tu pressuposes que ella tenia uns certs problemes amb els pits que no eren durs?
No, és que no vaig entendre que corrés amb els braços aixecats, perquè dic, hosti, per córrer així el cap nostre no hauria estat amb els braços desfets, però, en fi, ella era rossa, guapa, contenta, doncs endavant. Bé, el tema d'avui és cal, atenció, perquè el metge és una cosa que, un moment o altre, tothom hi passa. Sí. O sigui, no hi ha ningú, jo crec, en aquest planeta que no hagi anat o hagi intentat anar mai a un metge. Això sempre. I la pregunta és, cal que el metge sempre arribi tard a la cita? Uau! I aquesta és de les fortes.
Sí.
Aquesta és de les fortes,
Primer, tu et sembla bé que perquè la gent és molt despistada i alguns dels oients potser a aquesta hora no estan en condició. Cal saber que és un metge. Això jo crec que hauria de quedar clar, que és un senyor que es dedica a practicar la medicina i intenta, o sigui, quan veu que una persona no té prou salut, intenta donar-li el remei apropiat per aquesta cosa. Per el problema que té. I per això el cita a una hora perquè es presenti. I aquí ve la qüestió que tu planteges.
El que matarem tots dos, perquè tu també... és que hauria de parlar això.
Per què no arribem mai a l'hora? És perquè és norma. Hi ha una cosa que es diu el jurament hipocràtic.
Sí.
Que és aquest jurament que fan els metges de... Jo no me'l sé, perquè com que no soc metge, ni volta que em passa a veure-ho. Si mai tinc un problema, obriré l'ordinador, buscaré el jurament hipocràtic.
Bàsicament és que no expliquen a ningú allò que tu has explicat de la teva malaltia.
Ja en parlaríem.
No.
És com...
Cada dia és més difícil.
Home, sí. Escolta, saps que aquell tal cosa...
Sí.
Home, o és com quan vas a un hotel, que se suposa que hi ha una absoluta... un secret absolut sobre altres clients. Sí. Jo conec, amos, el que a mi m'ha explicat, unes xafarderies indignes d'explicar-se de clients seus, amics meus.
Hosti.
I que dius, home, aquest tio, jo aquí no vinc amb un... o sigui, amb cap embolic ni amb cap cosa, perquè aquest tio ho xivarà a tothom. O sigui, el mínim que es pot demanar d'anar a un hotel com només és que no ho expliqui. En canvi, per exemple, un lloc... ara repetiré, que sembla que la setmana passada a l'altra ho vaig explicar. Al motel, un dia, amb un amic, vam intentar treure-li informació sobre un que hi anava. En Jaume Subirós, una cara absolutament educada i seriosa, no va dir ni mu.
Ben fet.
Ni mu. Allò que dius, aquí pots venir perquè saps que de tu tampoc no escamparan les teves misèries. Bé, perdona, doncs el metge et dona cita a una hora.
Sí.
I et diu, quina quedem? Estic molt ple.
Te dona la infermera o secretària.
Secretària,
sigui.
Ai, hola, senyor Tal. Que vol anar pel doctor.
Ho té molt ple aquest dia.
Sí.
Dia com fatal. Aniria el dia a tal hora?
Diu, home, no, perquè és a migdia i llavors jo he de demanar festa a la feina, clar, he de demanar aquí a RAC1, parlar amb els caps de grup d'ador. Sisplau, em podria no venir a tal hora i tal altra? Home, no, tal.
Ja miraré d'inquibir-lo aquí.
Sí, ja m'interessa. Bueno, i miraré d'inquibir-lo vol dir que la mateixa hora que t'han donat a tu li han donat a 3 o 4 més. És brutal. I llavors es tracta de sempre aconseguir la primera hora.
Això efectivament.
A la primera, perquè la saps que l'endarreriment creix exponencialment, com cada hora que passa, són més espera. Jo, per exemple, vaig a un oftalmòleg i sempre intento quedar a les 9. Em diuen, bé, a les 9:15 perquè ve el doctor. 9:15 no hi és mai. Ell arriba un quart més tard. I aleshores... I em situo en un lloc de la sala d'espera que jo el tinc controlat, que és el que hi ha més a prop de la porta.
Sí.
És per dir que vegi que jo
estic allà
expectant. I llavors ve molt més tard, mentre s'arregla, no s'arregla, tot, fa passar. I llavors, després que ha fet passar tu, un altre, al qual devia haver donat l'hora 5 minuts després, clar, ja es troba amb un retard de 25 minuts. El següent ja és un retard de 3 quarts d'hora. I això és continu. I en totes les especialitats mèdiques és el mateix.
Sí.
Recordo quan jo portava el meu fill al pediatre, un pediatre extraordinari, simpàtic, però no hi havia puta manera que arribés a l'hora que havia expectat. I pensava, hosti, què pensa, que jo m'estic tot el dia a la pera? Jo tinc feina. Jo no puc estar aquí.
No, però compte que si tu has quedat a una hora, ell ha arribat, i tu no arribes a l'hora...
Home,
Ojo, eh?
Sí, ja està. Bueno, l'últim de la llista. Mm-hmm. Llavors, te'n menges tots els almarrons dels altres que han anat endarrerint.
Sí.
Això... I jo crec que és una cosa que els fan... Saps una mica com els restaurants que volen marcar una distància i fan... Ui, és que no tenim res, tenim tot ple. I un servei així com distant, perquè diguin, hòstia, valora que nosaltres som un grandíssim restaurant i que hem accedit a tu a concedir-te un àpat. Doncs els metges el mateix, perquè així el pacient valora la grandesa d'aquell metge i la sublima. Hòstia, he esperat una hora com un idiota, però és que aquest metge s'ho mereix.
I tinc la teoria que tots tenen ja un barem o un patró per les visites que no poden allargar-se més d'un temps determinat. És a dir, a partir dels 20-25 minuts, segons com, ja veus que comença a haver nerviosisme mirant l'hora, ja, és a dir, que tu pots estar explicant el moment més àlgid de la teva malaltia, que diguem, això ho hem de liquidar, que aquí ja... Ei, entenc que hi hagi respecte pels que esperen, també, però dius, aquí hi ha la cosa...
I això si no hi ha una trucada de la secretària que ha estat informada de, escolta, com faci 20 minuts que aquest imbècil és aquí, fes-me una trucada. I llavors, ah, sí, un moment, de seguida estic amb vostè, de seguida.
Bé, adéu, Quim, ja.
Adéu, sí, adéu, Quim.
Amb el telèfon a la mà.
Sí, amb el telèfon a la mà. I clar, és la puta secretària que està allà fent el paperot. I ja està, així va la cosa.
Però clar, aquestes esperes generen de vegades situacions amb sales d'espera en tots els que han arribat, que... Hi ha revistes de tot tipus, en alguns casos són premsa del cor, però després hi ha les revistes de l'especialitat mèdica que toca aquell metge.
Senyor. Sí, senyor.
On allà t'agafa de tot, perquè comences a veure, no sé si vas a un dermatòleg, comences a veure gent que li han passat unes coses a la pell, als braços, li surten unes coses, i llavors com s'ha de tractar això i tot això, que comences a sentir-te pitjor del que havies arribat, segons com.
T'he de dir una cosa, que jo fa, no sé, 20 anys, vaig comprar una sèrie de llibres... En aquella època internet no funcionava com ara, no compraves per catàleg. Hi havia llibres en anglès que a mi m'interessava, i rebia cada dos mesos o cada tres un catàleg que es deia The Good Book Guide. I llavors jo seleccionava els llibres que volia, els encarregava per correu, m'arribava per correu, tot això. I em vaig comprar uns quants llibres que es deien Get Even, o sigui, Venge't, o sigui, com venjar-te de gent. I una de les venjances més bones era la que es podia fer amb un metge que t'havia tocat molt la pera per algun motiu, un dels quals pot ser el de arribar tard a la consulta. Consistia en imprimir unes etiquetes amb el doctor Hans, pot dir un nom així estranger perquè que digui com Hans Sprottenshahn, l'adreça, el telèfon, tal, i llavors portar una pila de revistes pornogràfiques tipus privat i paire, i llavors enganxar l'etiqueta a totes elles, i dissimuladament a la sala d'espera deixar-les enmig, barrejades amb les altres revistes. Si és un pediatre,
home,
és la solució, és impecable, és immediata, perquè en un moment donat el nen, o no cal que sigui el nen, el pare agafa la revista i diu, hòstia, però que fa això privat. I llavors no pot entendre com el metge aquest és tan boig. Però clar, és igual.
Però tampoc li dirà.
Tampoc li dirà, però dirà...
Escolti, què té aquí fora, vostè?
I jo sí, el nen diu, papa, què fan aquest senyor i aquest senyor?
Coses de metges.
I què fan aquests dos senyors i aquestes senyores? No, són coses de metges, nen. Vine, anem, agafa de la mà i ja no torna mai més al pediatre. Això és ideal pel pediatre, perquè la sensibilitat del pare... cap al seu fill és molt, molt alta. Però qualsevol altre metge també funciona. O sigui, és deixar revistes d'aquest estil per introduir la confusió. Jo m'imagino que es podien fer també revistes polítiques o d'armes. Si no, per exemple, aquestes revistes que ja ganen no sé què... A Estats Units n'hi ha moltes. Per saber quina marca de pistoles has de comprar. Per cert, la Colt es veu que ha tancat.
Ah, sí?
Sí, sí, ara fa un mes o ara no sé si tu, va aixapat.
Home, ha durat molts anys, eh?
Molt, ja ha fet molt de servei.
Sí.
Però, bueno...
Home, Charlton Heston hauria... Si visqués ara, estaria totalment indignat, suposo.
Totalment.
I diria, ja veieu el que feu. A les consultes, ara que parlàvem d'això de les revistes i tot això... Clar, acabes empatitzant amb una sèrie de persones que estan allà esperant. Jo ara em venia al cap la consulta del dentista, no?
que quan hi va un que li fa mal de queixal, de veritat, això ja el veus que està allà, però clar, tu has arribat petit. Abans. El tio s'ha d'aguantar.
Sí. No, és l'hora.
I el dentista, segons com, la feina que fa es pot allargar més o menys.
Mira.
Amb la qual cosa, aquella persona ja està dient, ei, ei, deixa'm passar, que jo estic més fotut que tu.
O sigui, vols que digui una cosa? Què? El meu dentista és l'únic metge que no em fa esperar.
Ah.
O sigui, ara me n'he adonat, perquè com estava intentant sí. visualitzar la teva... O sigui, aquest tio, no, quan jo hi arribo, ell ja hi és, i ja ho té tot a punt, o sigui, un xapó.
Doncs, ja bueno,
doncs sí que és veritat, que, perquè no és el patiment de l'altre, però quan sí. tu tens una cita, i tens que espavili, o si no que vagi a urgències, que li treguin el queixal al
tio. Sí, home, de vegades també el dentista passa que veu sortir-ne un que és el previ a la teva entrada, i si és la primera vegada que vas al dentista... t'agafen ganes de dir, doncs ja vindré un altre dia, perquè el dentista sempre fa mandra per molts motius.
Ah. Jo et dic una cosa, tot aquest terror que hi ha al dentista no l'he tingut mai. És a dir, sí que no és molt gaire agradable que et bursin, perquè a vegades la... no sé si és la mola, com se'n diu, això,
sí, toca el nervi.
Et toca un nervi i veus una mica... però és molt suportable. Tota aquesta cosa terrorífica que s'ha fet, jo crec que està inflada per la
facció. Però això ja ho sé ara, eh? Tu anaves, si anaves a partir del dentista, fotien aquelles desfiles per treballar, amb aquell gust amargant, una cosa horrorosa.
Sí, sí. Jo vaig veure que pel·lícules com, no sé, Marathon Man i tot
sí.
això, oh, fan servir el dentista com la imatge.
Sí,
i per què ho fan?
Del torturador.
Perquè, sí, perquè el comú dels mortals que veuen la pel·lícula, tothom combrega amb la idea de que és el més pervers de tot tipus de metge. Però jo no... Això sí que no ho he patit. Bueno,
no.
Ara sí, ja l'han patit com a un altre, que diu, sí que s'està patint molt. Però no, haver demanat hora abans.
Però jo un mosqueig encara més important, i és que, clar, tu has demanat la primera hora, eh, no? Però si has demanat la segona, per exemple, o a centres mèdics d'aquests així, tu arribes, t'esperes allà, va passant el temps. Arriba al cap de 20 minuts un altre, hosti, i aquell entra abans que tu. I això ja et provoca aquelles ganes d'aixecar-te i anar a dir a l'infermera, passa alguna cosa ara amb mi? No, és que aquest senyor havia demanat hora fa dies, i potser tan inquibit en aquell bloc que hi ha 5 allò diferents a l'hora.
Que cada bloc de cada quart, que per cada visita necessitaria mitja hora, però cada bloc em col·loquen 3, i ja s'ho apanyaran, ells... Sí, clar, això segur.
Això et fa rebotar, et fa estar amb una certa tensió tota l'estona, dient, hosti, que no se'm coli la gent, o ja estic esperant aquí.
Una altra solució seria anar... Vosaltres, que som del món de la ràdio, que en sabeu molt de gravar coses, seria portar una gravació de crits de terror. I en un moment determinat, per exemple, demanar per anar al lavabo, que això es fa al lavabo. No poden dir que no, perquè dius, home, és que tinc la pròstata fotuda. Sí, sí. I llavors col·locar aquest gravador amb uns crits de... no sé, ara jo no sé fer-ho bé, però
no,
més
terrorífics,
però molt seguits. I posar en marxa, i llavors veure la reacció de la gent de la sala d'espera, com van sentir els crits, ells no saben si surten del lavabo, sí. que tu has enganxat allà un petit altaveu, o surt de la sala on fan anar la mola.
De tota manera, quan parlàvem allò de que, l'altre dia parlant del vending, que deia, s'està enregistrant o s'està gravant la seva...
Però...
Doncs això els metges potser també es podria fer. Estem enregistrant la seva visita per la seva pròpia seguretat i per si... I llavors, gravar totes les visites de metges, jo crec que es podria fer una antologia bestial, de metges i de pacients, segons com.
I a més, una cosa que passa amb el pacient, no sé, passa que quan tu trobes en una això, sala d'espera amb diversa gent, clar, no pots evitar mirar-lo.
Sí.
I la gent et cau molt malament, en general. O sigui, poca gent de les que s'espera pensa, hosti, aquest em cau bé. Suposo que perquè estan amb una cara compungida, perquè anar al metge no és com anar a fotre't un gin tònic a la barra d'un bar.
No, però...
I les converses, clar. Bueno, i no dic res, que quan has de trobar el mòbil i comencen a parlar cridant, perquè criden més pel mòbil que no pas quan parlen entre ells, tot i que alguns que parlen entre ells també criden tot. I vas sabent tot i penses, aquest tio és idiota, aquest tol, aquest tio diria un castanyot, aquest...
Sí.
Mira, aquest, pobre, aquest no li faria res.
Bueno, i a més, si hi ha algú que et cau bé, clar, no t'hi pots dedicar massa. Allò a mirar-lo, jo què sé, si hi ha un noi, en el cas d'una noia, o una noia que, a veure, algú que diu, hosti, mira que a mi tal i qual, clar, estàs allà, 10 persones, posem, segons com en aquelles cadires antigues, hi ha una mica vintage, que tenen algunes consultes, i d'això, estàs allà cara a cara mirant, perquè estàs mirant totes les publicacions aquestes amb eczemes i tot el tema, I clar...
Perdona que t'interrompi. I les revistes del cor. Moltes d'elles són de fa un any.
Sí, pues que, o sigui, això és el que fascina.
Hi ha gent que surt al casament de Pipito
de Patutu
i Patuta Tatiti. I resulta que ja s'han divorciat, s'han separat, han tingut... Fi, i dius, però hosti, no podien renovar una mica més? Hi ha un servei de renovació de revistes.
Sí.
I ara callo perquè jo t'interrompo.
No, aquest servei de renovació de revistes ho portaven abans, si més no, perquè ara fa temps que no ho toco, una mena de caràtules de cartolina.
Sí, sí, senyor.
Que era l'empresa que...
Sí.
Sempre hi havia algú que agafava la millor revista i després allà havies... El que arribava a l'últim havia de mirar allà.
De pringar amb la màquina que fa ping. Nous models de màquina que fa ping.
Però bé, aleshores, a la consulta ja es genera com una mena de familiaritat, competició, no saps molt bé, jo entraré primer, tu no. I això que deies tu, no? Està parlant pel mòbil i tu mirant i dient, sisplau, no m'interessa gens la teva conversa.
Sí, m'interessa.
Ah, sí?
Sí, home, i aquesta sala que no saps fer res, així estàs sabentes quin rotllo es porta, de què va, amb qui parla,
però és que deus,
o intenta suposar-ho.
Però després hi hauries d'anar allà i parlar amb ell sobre la conversa, segons com.
Home, això seria ideal. Dir,
aquest el volen tabanar, senyora. Sí. No us deixi portar per aquestes coses. Aleshores, entres al metge, i en el cas de la primera visita, notes que s'acaba de posar la bata blanca.
Sí.
Jo sempre pregunto, hi ha moltes consultes que dius, fa falta que es foti una bata blanca?
Sí.
Però per què? Si han d'intervenir, això és com...
Com
si vas a casa del mecànic.
El mecànic abans anava amb una granota blava.
Sí.
Això va desaparèixer.
Sí.
I ara els cotxes cars... Bueno, el mecànic va amb una granota blava quan és un mecànic normal. Però quan vas a l'Audi o al BMW, no sé què, surten uns tios amb pinta de metges. I llavors es crea una confusió. Una trobada... O sigui, un metge i un mecànic que anessin a fer visites o... El mecànic no és un metge, però un metge
del motor nostre.
Sí. Hòstia, doncs, clar, tots igual, perquè el blanc confereix divinitat. Pensa també amb els cuiners creatius. Cuiners són tios que van... Els cuiners creatius per arribar al moment que tots havien d'anar de blanc. De blanc, quan a més el blanc és un color que s'embruta molt. Després van canviar i després van anar de negre.
Sí, ara van anar de negre.
Però en qualsevol cas sempre és el rotllo sacerdotal. És a dir, per què els cavallers van tot de negre? Perquè és un uniforme, com l'uniforme dels militars, perquè et fa veure la seva divinitat. No els militars, parlo de dels cuiners creatius. I els metges també són com éssers, són sacerdots d'una religió suprema. I per això van de blanc.
Però diuen el mateix si van de blanc, com dir, tu tens la confiança d'aquell metge i es vagi de blanc o vagi de rosa.
A mi el que m'agradaria és que un dia sortís el metge, això, amb la bata blanca, però tot aquí, a la panxa, tot esquitxat de sang. Saps? Amb unes taques vermelles. I dius, hòstia, què diu? Passi, segui.
Ell treballa a fons.
Ell treballa a fons. I també hi ha la graduació, com els militars. Segons sembla que és cirurgia, van de color verd, clar.
Sí.
Sí. Els altres van de blanc, els altres van de ser que mandanga, tal. Ja, és ahí, és com els galons de... Aquest és capità, aquest és sergent, aquest és general.
Sí, sí. Aquest... I hi ha pacients que es muden per anar al metge.
Sí.
Perquè hi ha gent que és addicta al metge. Hi ha gent que, si no va al metge, li sembla que no, la seva existència no té sentit. No. I especialment gent gran, jo recordava la meva mare quan anava al metge, no? I era com si anéssim al Liceu, s'havia d'anar...
I la gent es dutxa, es canvia les calces, tot, però no sigui pas que es passi alguna cosa i m'hi hagi de quedar.
Com vols dir que m'hi hagi de
quedar? Home,
les calces per si t'has de quedar amb el metge. T'has de posar les calçanetes per si t'has de quedar amb el metge o què?
No, perquè diguem-ne, el metge et miri i diu, hosti, vostè, a ingressar ràpidament a l'hospital. Llavors, clar, has d'anar tot curat perquè igual t'han de despullar i no trobin allà que vas com un trinxeraire.
Sí, però veia, això de vegades...
Un
fa el que es pot.
Sí, no, i a vegades vas al carrer i t'envesteix un cotxe i dius, hòstia, si l'he sabut, m'hauria dutxat abans.
No, però llavors ve la dona i diu, home... Però com està amb aquests calçotets?
Sí, home, escolti...
Hi ha gent que és això, addicte al metge.
Sí, home.
I durant bastant temps hi ha una cosa que també és simptomàtica, és com enganxen les sèries de metges.
Oh!
Doctor Kildare, Doctor Gannon, médico de família, House.
Aquestes, sí, i aquella que feia com...
A cor obert.
Elsewhere Hospital, sí, sí, una cosa allà, així.
És fascinant com ens enganxem sempre al tema dels metges.
Home, perquè són... Perquè, hòstia, tenen morbo. Perdona, i una sèrie extraordinària, que jo et demano de genolls.
A veure, no, no, espera. No, no. Compte que els genolls no els tenim per fer bromes.
No, no, te demano que la miri. Es diu Nurse Jackie, la infermera Jackie.
Ah, no, això no ho tinc.
És una sèrie nord-americana. No sé si són 3 temporades, però de genolls t'ho imploro, sí? Perquè és puríssima. És una infermera.
Infermera.
Ella és infermera. Sí, i clar, treballa amb tota la mandanga, el rotllo hospitalari.
Sí.
Una infermera addicta a les pastilles.
A les pastilles, directament.
Sí, clar, hosti, i ella va a la farmaciola, pam. Bueno, i el que controla la farmàcia, però ja se'l lliga, i pim, 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 i li va subministrant totes les pastilles. I, però allò està tot el poderia fotent-se pastilles.
Bueno, House també es prenia bastant de tot, no?
Sí, 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 home, House és brutal.
Però anava a justificar perquè ell tenia una malaltia molt dolorosa, no?
Sí, ell té una coixesa produïda per, a veure si me'n recordo, una... el van col·locar amb un coma induït,
sí,
i aleshores la dona, com que ella estava, va dir, no, deixa'l morir el múscul aquest de la cama, sí, i perquè va tenir un infart muscular.
Ah.
I llavors això li va produir aquesta coixesa que fa que tingui, perquè el que va seguir coix és un element molt important del personatge, perquè el fa una mica més malalt, i ja en té prou. Però és això. I és un tio que m'agrada molt. Bueno, perdona, un dia fitxa a una de les seves, com es diu aquest, col·laboradores.
Sí.
I perquè la fitxada, una que es diu Cameron, Alison Cameron, diu, home, perquè està bona.
Sí, és que donava molt la sensació aquesta de Cajaus.
És que era un ídol, això era un gran metge. També tenim el doctor Caparrós.
Sí.
Que també, vull dir, aquí també tenim una producció de metges locals. Però,
sí. Clar,
el House era una mica més...
Era una altra història.
És una altra història. I, a més, m'agrada molt que quan el House el van fitxar per fer aquesta sèrie,
sí,
els nord-americans que el contractaven no sabien qui era.
No, perquè és anglès, ell, no?
És anglès.
És allà... el de Stephen Fry.
Sí, sí, va, havia fet aquelles... Fry and Laurie, o Laurie and Fry.
Sí, i després els amics de Peter...
Sí,
tenia una connexió.
I l'escurçó negre.
Sí, sí,
però,
sí.
Allà no tenia ni puta idea. Ni puta idea. I el tio va fingir l'accent nord-americà a tal punt que no es creien que fos britànic. Això és un actor. Bueno, aquí, per exemple, veu sèries que passen a Girona i que alguna cosa que van fer TV3 fa com uns 10 anys. Uns tios que parlaven xava. Escolta, que has vist que tot això... Sí, jo sóc gironí. I, home, hi ha de tot a Girona, com a Barcelona, com a tot arreu. Els actors s'haurien d'aprendre d'això. I deixa'm només que sigui una de les seqüències que més m'ha fet plorar la vida.
De
Laurie and Fry, o Fry and Laurie, sí, com es deia. Saps la seqüència típica quan torna, per exemple, a Dallas, A Dallas, o se'ls deia aquesta, sí, torna l'home a casa després de la dura jornada, sí, de feina.
I fa un got de whisky, segons
sí, com. Exactament. Llavors s'acosta un mirall i agafa unes ampolles de whisky, que curiosament no tenen etiqueta, perquè són aquestes ampolles tan cutres, sí, tal, i llavors fa un got. Pam. Bé, doncs, la seqüència era el Laurie que arribava a casa, un home d'aquests, agafava el got de whisky, posava els glaçons, agafava l'ampolla de whisky i començava a abocar-lo al got i anava parlant amb l'altre, però no s'anava fixant i anava caient tot el whisky, anava vessant completament fins que acabava tota l'ampolla, pam, 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 la col·locava, tota la taula o el bufet aquell on tenen les ampolles de vessar, i no s'insistia sobre això.
Sí.
Amb tota la serietat es continuava quan havia abocat tota l'ampolla perquè estava mirant una altra cosa. Però jo tinc coses sentimentals a la meva vida i aquesta és una d'elles.
És que jo crec que Stephen Fry, o sigui, tota la quinta de Stephen Fry, després de Monty Python, són, francament, del milloret que s'ha fabricat.
Sí.
I com a actitud, com es prenen la professió, la manera de...
Home, ha fet coses bestials. El dia que... el Hugh Laurie, en aquest programa, ara entrevistem...
Hugh Laurie és el de House.
Sí, el Hugh Laurie és el de House, però en aquest programa previ, Resulta que fan entrevistes i llavors diu, avui tenim amb nosaltres el gust de convidar a Michael Jackson. I llavors sobre la cortina i entra a la cifra en Frank. Hola. Res d'imitar l'accent de negre o així, no. Seu allà, Stephen Fry, el tio més blanc que ha parit mare.
Sí, sí.
Allò, seu allà, comença a xerrar tothom, amb tota normalitat.
Com si fos Michael Jackson.
Ja està. Jo no t'explica l'acudit. O sigui, no te'l masteguen com fan molts humoristes catalans.
Yeah.
Que pensa que tu ets idiota i llavors agafen la patata, te la xafen amb una mica de caldet, aprenent. Té.
Allà, de veritat, si podeu agafar coses, si no heu vist coses de Stephen Fry o Fry
sí,
and Laurie...
Sí. I sobretot l'Anna Jackie, eh? T'ho demano...
La infermera Jackie.
La infermera Jackie. Això en DVD es pot trobar, i m'imagino que aquestes coses que jo desconec, que són Filmin i tot aquest món de...
I ara Netflix també arribarà.
Sí, exactament. No, aquesta és de fa uns 3 anys o 4.
Val.
Però és excepcional.
Bueno, no sé exactament quina és la relació de infermeres amb metges.
Bueno,
això seria...
A Najaki em pots trobar...
A la sèrie se'n parla,
sí, no? Sí, se'n parla constantment.
Val.
I a més, és que és un dels elements d'aquesta sèrie. Em sembla que és a House. Sí, el... House és? Sí.
A House, jo les diferents vegades que l'haig pillat, sempre veia que estava embolicat amb una o
sí,
una altra,
sí,
que
sí,
hi
sí.
havia una que li donava canya, l'altra que no en tenia... Tenia molt a veure amb això, no?
Home, jo és que és així la vida. Perdona, treballar en un hospital és tu. Jo les vegades que vaig haver de portar els meus pares, el meu pare o la meva mare per separat, als hospitals, em trec el barret davant de l'eficiència d'aquella gent, segur. Però la primera vegada que vaig portar el meu pare per una qüestió d'anem al clínic, era... la nit de Cap d'Any.
Hòstia, bueno, mala nit.
Bueno, la juerga que es va muntar
ja.
en una de les sales, amb xampany i tal, van convidar... I estaven a la White, eh?
Doncs deu ser cert. Deu ser cert.
Estaven a la White, però allà hi havia un uns tomàquets... Sí,
home, és que has de fer, també. Estàs en una situació així. Home, si compleixes després també el requisit
sí,
per ser infermer. Però bé, parlàvem dels metges del que ens fan esperar... I realment jo crec que no té solució, això.
No, perquè està en el codi deontològic.
Tant,
si vols que et valorin com a metge, tu has de fer esperar el pacient.
Val.
Això ja ve, ja quan surts de la facultat de Medicina, que et fan aquella foto amb 50 alternatius, amb aquell caret
sí.
de fotomaton, doncs ja t'ho diuen. Has de fer esperar, perquè un metge que no fa esperar... no es fa valorar. Això també passa amb moltes persones que queden. No diré homes o dones, perquè no vull entrar en merders,
ja.
Però sistemàticament arriben 15 minuts, 20 minuts tard a la cita. Ai, perdona, he tingut... Perdona, sí. No? Haver sortit mitja hora abans, collons.
Ui, i ara amb el mòbil que et poden avisar i dir ei, arribo tard, ja,
sí.
ja està tot solucionat.
Sí.
Així sona Reconcentrat amb Jordi Bondrà.
Ara mateix parlarem amb una doctora en psicologia per la Universitat de Barcelona, especialitzada en psicologia clínica, que és professora de comunicació intercultural, comunicació publicitària i psicologia del consum a la Facultat de Comunicació de la UPIF, aquí a Barcelona. I ho fem per parlar de què implica, què vol dir, avantatges i inconvenients que pugui tenir el fet de ser famós. Pilar Medina, què tal, com estem?
Molt bé, gràcies, un plaer venir.
Doncs bé, la idea és aquesta. Jo volia començar parlant... intentant discernir i diferenciar, si és que existeix la diferència, entre ser famós, popular o mediàtic. És tot el mateix o no?
Bueno, de vegades podem ajuntar els tres conceptes en el mediàtic, la persona mediàtica, per definició segur que ja és famosa, i d'alguna manera podem ajuntar tots dos conceptes. Ara bé, famós podria quedar restringit a un àmbit professional més tancat i, per tant, menys conegut. Aquella persona que és capaç de sortir en els mitjans i fer-se tot un espai, de sobte ha aconseguit un rellançament del seu nom que la farà famosa mediàticament. Per tant, ho té tot.
Ho té tot, ja. Bé, però alhora també pensava que hi ha gent famosa que ho és, però en el sentit negatiu de la paraula. És a dir, hi ha autèntics criminals que s'han fet famosos, no sé. Charles Manson, per exemple, hi ha gent que el continua mitificant. O l'assassí de John Lennon, o d'altres persones que s'han fet famoses per actes delictius o per il·legalitats flagrants. És el mateix tipus de fama? Es pot interpretar igual això o no?
No, no. D'alguna manera el que estem parlant és què és el que fa que algú sigui famós. Mm. Tradicionalment podria ser, l'aspecte de ser famós venia lligat a algo que havia fet un mateix a la seva trajectòria vital. Tu has posat un exemple molt radical, que és que allò que havia fet aquella persona tenia un component delictiu, morbós, que quedaria en el record de la gent, però on podia ser famós també per una gesta heroica, per una cosa bona per la societat, etc. I és el concepte tradicional que hem pogut entendre de ser famós. És famós per algo que ha fet i que ha destacat en el seu moment i va ser rellevant en el seu moment històric i ha quedat en la memòria de la gent. Ara, el ser famós passa per una altra cruïlla, que ets famós i apareixes als mitjans. I és aquest concepte el que s'està rellançant i el que més podem contemplar en els nostres temps actuals, no?
Ja. Nosaltres també hi ha el Pau Torres, que em sembla que li interessa molt ser famós i per això volia estar present a l'entrevista.
Bueno, no, tampoc per això, eh?
Una qüestió, hem parlat del famós, diguéssim, vinculat a la imatge d'èxit, no?, aquella persona mediàtica que la gent se l'estima, una cosa així, el famós per actes totalment en components negatives, com
un assassinat. I no necessàriament el mediàtic hauria de ser famós per qüestions positives. Ja. A vegades un pot ser mediàtic i està una mica buidat de contingut.
Belén Esteban.
Podríem, no? Aquest seria un exemple tradicional, no?
Però després hi ha aquells que estan al mig, no? Per exemple, jo penso en el Dioni, que va atracar un furgó d'una empresa que es dedicava a transportar diners d'entitats bancàries, el va atracar, va desaparèixer, i després és un home que ha caigut com simpàtic a la gent, no? Mm. O el Lloies, no?, que també de Lloies, i es pregunta que veus que ha estat escollit com a regidor d'un ajuntament, no? Clar, aquests són punts en aquells en què sí que hi ha un punt com de negatiu, un atracament, un tio que manifesta la seva agressivitat, però en canvi sembla que hi ha gent que li cau bé. Per tant, la fama la construeix no només el personatge, sinó la gent que valora els seus actes, o...
Evidentment, ha, bueno, un podria considerar que hi ha tota una manera de construir la seva identitat de marca i fer-se una marca personal i fer-se mediàtic. I això ja hi ha estudis que mostren persones que van construint la seva marca a través dels mitjans. Però d'altra banda, és evident que a vegades és la població, és la gent la que fem famós, decidim d'alguna manera, més conscient o inconscientment, a qui fem famós. Hi ha un aspecte molt curiós, molt interessant en els exemples que poses, que em feia pensar també en les sèries de ficció. I és que a vegades els malotes agraden.
Sí.
Tot i que després l'argument que tu puguis depositar en el teu plaer per aquesta figura sigui políticament incorrecte. Però és veritat que hi ha un component de malignitat simpàtica que pot fer caure bé algunes persones. Sí.
Hem parlat d'aparèixer en televisió i tot això, però actualment es fabriquen una sèrie de famosos que apareixen des d'un canal de YouTube perquè tenen una gràcia especial o perquè hi ha gent que són tan friquis que el van seguir i que són famosos i que, en canvi, molta gent que està pendent de les figures de la televisió ni els coneixen, segons com, i que és una altra casta, una altra categoria de famosos, aquesta?
Arrela i arranca de la tradició, podríem dir, no?, que té a veure amb el que abans era ser famós. Ser famós era, d'alguna manera, ser punt de mira i ser punt de referència, ser conegut i reconegut per quan més gent més àmplia, i això ho compartiria. El que passa que ara els nous mitjans amplifiquen sobremanera aquesta possibilitat d'entrar en la mirada i en la vida de moltíssima més gent. Yeah. Amb una diferència radical, perquè això, d'una banda, és la continuïtat del que ja coneixem. Però quina seria la diferència? Que abans, potser, costava més arribar-hi a l'altre. Yeah. I ara et pots construir a tu mateix i entrar, picar a la porta de l'altre i presentar-te i d'alguna manera aconseguir que l'altre et doni un punt a favor i començar a ser famós. No? La pregunta és quan dura això.
I la pregunta també és més perillós o arriscat ser famós ara que ho era als anys 60?
Depèn en què deposites el ser famós.
És a dir, clar, la fama als anys 60 era això que dèiem, l'èxit, les paneres per Nadal, els restaurants, taules reservades, tot això.
També els mitjans, no? Els actors, comencen els divos dels actors dels anys 50, la catifa vermella, etc etc. Perillós, jo crec que la idea és... sempre pot ser perillós, no sé si més abans o ara. En tot cas, potser ara hi ha més una banalitat, una fragilitat, una amplitud actitud més superficial d'aquest famoseo. Cada vegada és més gent la que a lo millor aspira a la seva quota de ser famós. I en aquest sentit, la pregunta seria, en raó de què, durant quant de temps i què hi ha després al costat de la teva vida.
Clar, però actualment sembla que el públic, o els admiradors...
Els crema abans.
Els crema abans i alhora també s'atreveixen més a entrar com allò, com amics del famós, no? Cosa que abans sembla que no passava.
No, això sí que és cert, eh? No passava perquè provenim d'un passat recent, d'unes estructures i unes relacions socials més jeràrquiques, on d'alguna manera accedir a l'altre era una qüestió de prudència. Formalment no podies invadir l'espai íntim de l'altre. La pregunta a fer-se és què entenem ara per privacitat i intimitat quan visquem temps d'extimitat on el jo públic és el jo íntim, d'alguna manera. Llavors, d'alguna manera radical, tot això desenvolupa en accions socials on jo me puc apropar a l'altre i fer-li sentir que està al meu costat i que jo sóc algú de la seva família. I aquestes fronteres sí que s'han convertit d'una manera molt més primes.
Ara que comentaves això, és evident que darrerament en molts programes, bueno, moltes grelles de programació televisiva, hi ha molts programes encarrilats a generar nous famosos, Mujeres y Hombres, Supervivientes, programes d'aquest tipus. Jo puc entendre que hi hagi gent que li interessi anar a aquests llocs per trobar la fama, però em crida l'atenció quins mecanismes fa que hi hagi tanta part d'audiència que demani aquest tipus de famosos, que demani que constantment s'estiguin creant noves figures públiques, gent que ve del no-res i que converteixen en gent a seguir, en gent a que acaba sortint a molts programes.
És el poder de l'audiència, no? I aquesta pregunta necessitaríem hores per explicar perquè no hi ha una audiència. Hi ha sectors d'audiència, hi ha cada telespectador també és un món diferent, no? Però jo podria pensar que d'alguna manera són productes de fàcil consum. Ja no parlo del programa, sinó de la persona, que es fa servir en aquest tipus de programa. Es pot consumir de manera ràpida, voraç, àvida i oblidar amb igual sentit. Llavors també hi ha com... Fixa't que pensar un tema és molt més complicat, difícil i cansat que deglutir una emoció. I quan més superficial sigui aquesta emoció, més fàcil és que pugui estar allà contemplant-la. Llavors, d'alguna manera, són productes que generen alhora persones que es transformen en productes i que durant una estona seran deglutits, podríem dir-lo amb tot el respecte, no? Podran ser deglutits fins que arribi la següent fornada. Serà algun d'aquests que faci tota una estratègia per sobreviure en aquesta selva. Però també sabem les regles del joc. Són famosos perquè ho són, senzillament. És el famoseo més banal. Però el telespectador hi entra i participa en això. És responsable també d'aquesta construcció i és responsable de la seva destrucció. No? Per això segurament veiem cada vegada que aquest famós que entra en aquest tipus de joc necessita radicalitzar, exagerar cada vegada més la seva conducta, perquè si no corre el risc que és l'antítesi de ser famós, que és passar desapercebut. Llavors aquí ja està, ja acabat.
Les persones que viuen en casos com aquests un auge tan ràpid de passar de ser desconeguts a arribar a punts de fama molt alts, estan preparades mentalment per això? O hi ha perills en tot això?
És difícil generalitzar, bueno, seria convenient no generalitzar, no? Però si parlem en termes generals, jo ja faria la reflexió d'aquest tipus de decisió personal. És a dir, si jo de la meva vida decideixo construir un camí basat en ser famós, en ser, no en fer algo que tingui sentit que parli de mi, sinó en què jo mateix, jo el que sóc, em mostro de la manera més ràpida, és el que em dona sentit a la meva actuació quotidiana. Això ja és un risc, perquè contínuament hauràs d'estar pensant en com fer gaudir a l'altre del seu espectacle, en què tu t'has ofert així, com a espectacle. No? Jo recordo un escriptor famós que en una conferència parlava que ell va notar que havia canviat, que el signe dels temps havien canviat, quan de sobte, en comptes de parlar dels seus llibres, algú li va dir: ha de posar la fotografia de vostè, perquè al lector li agrada conèixer l'autor. I ell diu: home, ho entenc, però l'important és que agradin els meus llibres. Diu: no, l'important és la persona que escriu aquests llibres. I aquell moment, deia aquell escriptor, vaig notar que les coses havien canviat. És el personalisme, el ser, abans que ser conegut pel fer, que era lo tradicional. Fèiem un camí i després paraven i algú decidia, vostè és famós per la seva trajectòria, per allò que ha conquerit d'un cantó dolent electiu o d'un altre més constructiu i sublim per la societat, el que fos. Ara ja no. Ara ja te construeixes a tu mateix com a famós a través d'unes normes del joc de la superficialitat i del món de l'espectacle. És jugar a l'espectacle.
Dubte.
Bé.
Un alcalde, per exemple, una alcaldessa, Ada Colau, és famosa o és popular? I aquí hi ha diferències.
Sí, jo crec que ara en aquest moment és popular. I que, en tot cas, seria, crec jo, arriscat que es transformés en famosa i que els mitjans decidissin fer-la famosa.
Sí, per tant, Ada Colau és popular perquè va començar a sortir als mitjans fa un temps en les seves accions de la...
I abans, després ja hem conegut que tenia alguna trajectòria abans.
Però no arriba al nivell de... O sigui, no és el mateix que Belén Esteban, que és famosa perquè surt a la tele i fa el seu paper en ella. Jo hi ha dues persones que m'han impactat molt al llarg de la història. Una és George Orwell per la seva capacitat predictòria de com seria el futur en la novel·la 1984. I l'altra, Andy Warhol, malgrat les seves peculiaritats, que va ser el que va signar la famosa frase de en un futur tothom podrà tindre els seus 10 minuts de fama, no? A tothom li interessa ser famós, realment? O hi ha gent que ho rebutja i no vol estar mai en aquesta primera línia de que tothom el reconegui tot això, intenta... Perquè quins avantatges i quins inconvenients té ser famós?
Com tota la vida, tot té pros i contres i un ha de saber pensar-hi. I jo, en tot cas, reformularia la pregunta, no? En tot cas, seria, a tothom ens interessa ser famós o el signe dels temps actuals ens estan fent un èmfasi en la importància de ser famós? Si aquesta fos la pregunta, jo diria, sí, són uns temps, i després podríem argumentar i raonar per què, on cadascú de nosaltres ha de ser la millor seva carta de presentació. La humilitat, la discreció, la modèstia, que en altres temps eren valors, la prudència, que era una virtut grega, actualment no venen en absolut.
T'ho desmentiré, en un cas.
Bé, bueno, perquè a la població hi ha persones...
No, però un cas que en aquest país ha marcat molt, Pep Guardiola. Famós.
Popular. Famós, modest, i mediàtic.
Si més no, jugar a ser modest, humil...
És que no és el mateix que ser modest.
No ho sé, però ell pretenia vendre això al principi, no?
Sí, no el conec.
Com s'analitza aquest tipus de fama o de popularitat?
Perquè la va... No sóc especialista en la figura d'ell, però potser la va dotar de contingut. És a dir, va ser capaç de construir un discurs, no sobre si mateix, sinó sobre diferents aspectes de la seva professió, en aquest cas del futbol, i d'altres temes que permetien escoltar-lo pensant que tenia una opinió en cert nivell, podíem estar d'acord o no estar d'acord, però que li podien fer parlar d'altres temes sentint que tenia paraula sobre aquests temes. Això és dotar-se a si mateix de contingut, la qual cosa marca una diferència perquè te dona més credibilitat. Són temes de persuasió. En el cercle del famoseo únicament pots parlar de tu mateix i dones opinió sense necessàriament molt continguts sobre diferents temes, però estàs movent en un cercle de conversa, diríem, superficial per no dir limitat. Jo crec que això marca una diferència i és el que pot diferenciar algú a la qual tens ganes de sentir i escoltar a d'altres temes i persones a les que escoltes perquè són bufons. Amb tot el respecte, acotem, sense ofendre. És a dir, juguem a un joc, però no penso preguntar-te ni establir un diàleg més profund.
S'associa sempre fama a riquesa?
S'associa.
Però no és així, no? Hi ha gent que és molt famós i no tenia un duro, és més, pot estar a la ruïna. I més, pot haver-hi un famós a un barri, un que és famós al seu barri, que està més penjat que el pernil.
S'associa i podria ser aquest capital, no capital cultural que deia Bordia, ni molt menys, no? Però sí, riquesa perquè fas contactes, perquè evidentment tens un caché, perquè cobres per anar sortint, i tot això ho sabem. El telespectador sap que tot això és un joc, que quan està cridant és perquè li diuen has de cridar, perquè si no, no tenim carnassa, no? Llavors, riquesa monetària.
Sí,
estem parlant de riquesa econòmica.
Econòmica.
Val. uns més que d'altres, però de tot això fan el seu benestar de vida, no? La seva quota d'ingrés. De tota manera, enllaçant amb el que jo deia abans, de per què la frase de Warhol, 10 minuts, doncs ara és per tothom, quan més individualista és una societat, i la nostra avança a un major grau d'individualisme, sí, que és el pitjor que pot passar a un de nosaltres. Ho deia abans, no? Ser desapercebut, ser mediocre, no destacar. Per tant, cada vegada més, igual que d'alguna manera tenim estridència d'anuncis i cada vegada criden més perquè són molts els anuncis a ser publicitats, cada vegada som cada vegada nosaltres una cartera de valors que has de destacar sobre la resta. Llavors, perquè d'alguna manera és el moment de les habilitats socials, però d'aquestes habilitats socials superficials, de caure bé, de ser simpaticote, de ser amable, de ser ràpid, de caure bé i generar gresca, de divertir, quan ser seriós, tenir contingut, és una cosa més lenta i que a més està confonent amb ser un muermo. Sí. Per tant, complicat. Ara, sí, està callat i no destaca.
Ara em ve al cap un altre exemple d'aquells que segons com contradiries les teories, que és Buster Keaton, el famós actor-director de cinema, que era un tio sec, que no deia mai res i que transmetia una imatge totalment hostil de cara a la relació social. I, en canvi, va ser un personatge molt, molt reconegut, popular i famós, no sé com.
Perquè hi ha de tot. Hi ha de tot una riquesa àmplia. Ara, si estem parlant de discursos dominants, aquest humor intel·ligent que era capaç de construir, ara el veien menys. No vol dir que no hi sigui. Tampoc era majoritari en els seus temps.
No, no, no.
Llavors, sempre ha hagut de tot. Ara, si anem a pensar quin és el signe dels temps més àmpli avui en dia, és a dir, quina diferència hi ha quan fa uns quants anys en els instituts els nois i noies, quan eren preguntats, et podien dir què volen ser, què voleu estudiar, voleu ser de grans? Pues metge, pues enginyer, pues metgessa, el que fos, i ara és famosa, famós, o tenir diners. Algo ha canviat. Quins missatges estem transmetent, que s'entén que ser famós és una professió.
Sí, gairebé.
I
és una professió molt arriscada, ho dic perquè de vegades dona la sensació de que persones que arriben a un estatus de famós determinat, clar, això té una durada, depèn de la via que hagis escollit per ser famós, no? Però en molts casos després això acaba, quan ve la caiguda,
és
francament tràgic en molts casos. És a dir, quan un arriba a ser famós necessita una preparació especial psicològicament per tal de mantenir-se i resistir la caiguda.
Abans m'ho preguntaves tu també, no? I ara me ve al cap un nom d'una persona que és popular, famosa, s'està fent mediàtica, no? Seria, d'alguna manera podíem potser posar-nos d'acord que és el tenista, és Rafa Nadal.
Sí.
Clar. I ha sortit un altre nom que és mediàtic, famós, popular, però d'una altra mena, que és Belén Esteban, no? Quins són els riscos? Si tu passes a ser algú, depenent de la mirada rebuda i depenent de l'agrat rebut dels altres, tota la teva autoestima queda depositada en continuar sent sempre centre d'atenció. Quan això comença a desaparèixer, quan això comença a caure, la pregunta que et fas és per què ja no m'estimen tant? Llavors, quan tu deposites la teva estima en l'estimació dels altres, bàsicament, estàs en major situació de risc. Quan tu treballes des de l'estructura d'esforç personal, de jo sé el que faig, per què ho faig, i vaig treballant, que potser hi ha un dia en què ja no seré tan bo, m'estic preparant a mi mateix en saber tenir el que diem un declive narcisista, doncs més lleuger, un aterratge més tranquil, perquè aquestes coses passen a la vida. Passem. O sigui, podem ser centre durant un temps, però hem d'assumir que no ho serem sempre. No. I a vegades hem tingut polítics que no han sabut treballar la retirada de l'aplaudiment, perquè aquí parlem de famosos, però bueno, també en el món de la política, i els hi ha costat assumir que passen a segon pla, perquè a lo mal li costa passar però a segon pla.
Els polítics s'enfronten al tema de les votacions cada X anys, que és com una bufeta de la cara, segons com, i que evidencia que...
O un subidon, és que al final acaba sent... Sí, no, pot ser un subidon, sí, però de darrere d'un subidon pot venir...
Però com a mínim cada 4 anys veuen que...
Sí, van o abans, no? Cada 4 sí anys. Per tant, som una societat molt exposada contínuament exposada. Un narcisisme extern que contínuament és avaluat, contínuament pot ser llavors matxacat, però alhora, de manera paradoxal, se'ns transmet la imatge: si tu no estàs, si no se te veu, no existeixes. Per tant, has de jugar aquest doble joc i resistir-te, que era una pregunta que ens feies, però ens podem retirar. Clar que ens podem retirar, però hem de fer un exercici personal de saber quines són les consignes de la societat, perquè a vegades les visquem, però no les hem pogut pensar.
Però, aleshores, l'habilitat quina és? Encara que estiguis un temps a primera fila, saber retirar-te a la segona o la tercera, és a dir, que encara siguis visible però que no estiguis a primera fila, això de vegades ho he sentit dir, ei, no convé estar allò, no convé ser el primer de la classe, sí, el segon, tercer, quart, és a dir, que siguis visible però que no siguis el primer, el que està allà sempre dient, aquest és el millor, no?
Tota l'estona estem parlant d'aquest sentit d'únic, no? De sí. Soc jo. Ens costa més treballar, una manera més tranquil·la és no considerar-se a si mateix tan important, sinó considerar-se part d'un engranatge, d'un grup, d'un equip, i que a vegades hem d'assumir que es cometen equivocacions i no són fracassos personals, no? No donar-se tanta importància, això seria... És una cosa molt, molt saludable. I un primer ingredient bàsic per mantindre's en tot aquest escenari és saber-se riure's d'un mateix.
Yeah.
I a vegades això és impossible, perquè un se pren massa seriosament a un mateix i no li agrada, bueno, la burla de l'altre és obvi que mai ha d'agradar, però tampoc és capaç de riure's de si mateix, no? Llavors totes aquestes coses ho fan difícil retirar-se d'escena.
A mi em crida l'atenció també un dels mecanismes que sembla que... Bueno, mecanisme, una de les maneres que fan servir molta gent que es vol mantenir a dalt, a nivell social, a nivell de fama, que és ser excèntric. Ho dic per personatges com Lady Gaga, com Miley Cyrus, que el que fan és intentar ser molt diferents, molt, molt, molt extravagants, per mantenir aquesta fama.
Com ho fan, si no? És a dir, si tu deposites tota la teva visibilització del que hauria de ser abans un fer, un camí, però ara queda depositat en la teva aparença externa, has de ser cada vegada més radical, més exagerada. I Madonna, no? Allò que parlàvem a vegades de reciclar-te cada 5 anys com a Madonna, no? Has de renovar-te o morir. Però és que, a més, en el món que tu estàs parlant, hi ha un engranatge fonamental d'una competitivitat ferotxa. Llavors, algú que para, descansa, és algú ja que és ràpidament oblidat.
Hosti, és molt estressant, tot això.
Jo ho considero esgotador.
S'estressa, però molt, eh?
Jo tal com mirant-lo des de fora, ho trobo esgotador. Però, clar, jo suposo que, a més, perquè enganxa, si podíem pensar, no? Ara que estava sortint que és esgotador, de dir, home, i per què és el que deu enganxar? Deu enganxar aquest subidon. Deu enganxar molt...
L'adrenalina, aquesta de...
Clar, de les masses que t'estan cridant, t'estan aplaudint, estan cridant el teu nom, de ser en aquell moment únic en el món.
Però això pot generar també una patologia psicòtica, segons com, perquè si tots aquests que t'estan aplaudint t'imagines que de cop van a per tu, clar, aleshores et pots transformar en pedra, segons com, no?
Te pots quedar espantat, te pots quedar arraconat, te pots quedar buidat. Si parlem ja seriosament de trastorn psicòtic, estaríem en una altra disciplina, eh? No, jo crec que serien casos absolutament molt, molt, molt minoritaris, no dic que no pugui passar, no? Però a lo millor el que seria interessant és veure com suporten, aguanten, necessiten, toleren el silenci i la solitud amb ells mateixos.
Mm. Hi ha una biografia que recomanaria, ja fa molts anys la vaig veure en un documental, que em sembla que era alemany, sobre un fotògraf que es feia dir Luigi. Se'n va fer una pel·lícula que es deia L'Ojo Público, Public Eye, i que era un fotògraf que va començar a Nova York fent crònica de successos, dormia amb el teletip al costat, quan hi havia un fet destacable a ell abans que la poli gairebé arribava i feia les fotos, i de cop se'n va anar a Hollywood i va començar a fer aquestes fotos amb famosos, de tal manera que va arribar un punt que ell era ja volia ser tan famós com els famosos i va acabar fatal, perquè se li va anar la xaveta, diguéssim, i va acabar així. Aquest és un dels perills de la fama, quan parlava de trastorns psicòtics, de que de vegades entres en una espiral que et pot acabar deteriorant.
Sí. Molts famosos del món de Hollywood van tenir els seus problemes, sí. Perquè aquí hi ha tota... Estem parlant... D'alguna manera estem pensant que tot són decisions personals, però al darrere hi ha un mercat i una indústria. És a dir, allà acaben sent productes que poden voler retirar-se i hi haurà una empresa al darrere que està provocant de dir això no. O sigui, tu has de continuar i has d'anar més. I tu has de donar als teus fans allò que els hem promès que tu seràs. Vulguis o no vulguis, tinguis ganes o no. Per tant, hi ha molta nina trencada en tots aquests camins, que han quebrat. Perquè al final un acaba preguntant-se què és el que sóc realment, què és el que estic construint per mi mateix, o és algo que m'estan construint i tinc que donar, d'alguna manera. Llavors, això no és nou ara. Ara s'ha massificat. Sí. Ara qualsevol persona individual pot acabar sent famosa perquè ha dissenyat una cançó i un ball suficientment ridícul i que la paròdia ens agrada i que aconsegueix que molta gent el visioni i durant una estona de la seva vida podrà posar el seu currículum que va ser famós. La pregunta és quan li dura això en el seu currículum de vida, perquè la vida és més llarga.
I la pregunta és de quina manera influeix això en el públic i el seu comportament posterior al llarg de la història. Bé, podríem acabar-ho amb una mena d'eslògan de detergent que fa molts anys es va popularitzar, que era vols ser famós? Intenta-ho, prova-ho. I si trobes alguna cosa millor, deixa-ho. Bé, podríem deixar-ho aquí. Gràcies, Pilar. Podríem estar xerrant 3 hores, si vols, perquè trobo que és un tema fascinant, perquè tots estem, en certa manera,